Ràdio Estel. Informatius. Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha donat la raó al govern balear en la seva decisió d'ordenar el confinament forçós dels joves que van estar de viatge d'estudis a Mallorca. Els magistrats afirmen que el govern es va cenyir a l'aplicació directa de la conclusió de l'informe tècnic emès el 24 de juny pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. A més d'idònies, les mesures adoptades per l'administració no tenien alternativa i eren degudament proporcionades segons ha dictat la sentència. I la Sagrada Família preveu acabar la Torre de Jesús el 2026. Serà la més alta de totes i mesurarà més de 170 metres d'alçada. La previsió, però, es pot veure afectada amb el desenvolupament de la pandèmia i del nombre de visitants que arribin al temple. Sobre la data de finalització de la basílica, el director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ha reiterat que fins al 2024 no es podrà posar una data definitiva, que serà quan es recuperi la normalitat del temple després de l'aturada que ha suposat la pandèmia. Esteve Camps, president de la Fundació de la Sagrada Família, ha explicat que l'any vinent es podrà acabar la Torre de Lluc si tot va com està previst.
Si es manté aquesta situació estable que aquests tres últims mesos estem portant, doncs podríem dir que l'any 22 es podrà inaugurar la torre d'un dels evangelistes, la Torre de Lluc, i que es podran posar dos pisos més a la Torre de Jesucrist.
D'altra banda, la Torre de la Mare de Déu, que ja fa més de 130 metres d'alçada, està preparada per col·locar l'estrella de 12 puntes que es convertirà en la primera de les 6 torres centrals a quedar enllestida. Es preveu que pel dia 8 de desembre ja es pugui il·luminar. L'aixecament d'aquestes 6 torres centrals marcaran el final de la construcció d'aquesta monumental obra modernista de l'arquitecte Antoni Gaudí. Els dies 24, 25 i 26 de setembre es faran portes obertes al temple de forma gratuïta i es podrà veure com serà la creu que coronarà la Torre de Jesucrist i els elements de la Torre de la Mare de Déu. El ple de l'Ajuntament de Barcelona del mes de setembre, que se celebrarà el dimecres 29, desencallarà per fi l'elecció del síndic de la ciutat. El nou defensor dels barcelonins serà David Bondia, doctor de Dret i professor de Dret Internacional Públic i president també de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Bondia va guanyar la votació durant el procés participatiu que va organitzar l'Ajuntament de Barcelona, però el seu nomenament previst per al mes de juliol no va tirar endavant perquè no hi havia acord polític. El principal oposició era el PSC, soci de govern de Colau, que preferia Ramon Nicolau. A la Junta de Portaveus que s'ha celebrat aquest matí, el govern de Colau ha comunicat a la resta de grups que ja hi havia acord polític pel relleu de la sindicatura i ha inclòs el nomenament de Bondia a l'ordre del dia del pròxim ple per un període de 5 anys. La Generalitat de Catalunya tirarà endavant la creació d'una energètica pública durant aquesta legislatura, segons consta el pla aprovat aquest dimarts pel Consell Executiu. En concret, el Departament d'Acció Climàtica preveu la participació de l'administració en la propietat de noves plantes de generació renovable i entrar en la gestió pública de les centrals hidroelèctriques quan caduquin les seves concessions. A més, també confia en coordinar i participar en la gestió dels serveis de recàrrega de vehicles elèctrics i potenciar el desenvolupament de comunitats energètiques renovables i ciutadanes. Unes 86.000 persones tenen demència a Catalunya. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, el Departament de Salut ha informat que la mitjana d'edat dels pacients és de 81 anys, dels quals més del 60% són dones. També informen que un 40% dels pacients amb demència necessiten ingressar a l'hospital i gairebé el 16% en un centre sociosanitari. L'OMS calcula que el 2030 75 milions de persones arreu del món estaran afectades per malalties que causen demència. Pel que fa a les dades de la Covid, continuen millorant dia a dia. Avui els malalts de Covid a les UCIs catalanes baixen de 200 per primer cop des de mitjans de juliol. El nombre de pacients ingressats també recula. Ara són 583. Salut ha notificat mig miler de contagis nous. Els esports, en Pau Massip.
Aquesta tarda l'Espanyol farà l'últim entrenament abans de rebre l'Alavés. Pel partit contra els bascos que es disputarà demà, Vicente Moreno no podrà comptar amb David López i Ángel Herrera i Cabrera. A la infermeria dels blanquiblaus també hi ha Aleix Vidal, que s'ha sumat a la llista de baixes després de rebre 15 punts de sutura. És el resultat de la dura entrada en el partit contra el Betis que els pericos van jugar aquest cap de setmana a Sevilla. I avui també arrenca la sisena jornada de Lliga amb un derbi madrileny, l'Atlètic de Madrid-Getafe. A més, també es disputarà l'Atlètic de Bilbao contra el Rayo Vallecano i el Llevant endavant s'enfrontarà al Celta. Tots dos partits es disputaran a les 10 de la nit. Encara en futbol, aquest vespre també jugarà la selecció femenina de futbol. Espanya s'enfrontarà a Hongria en els partits de classificació per al Mundial de 2023. Pel partit d'avui, a les 8 del vespre, el seleccionador Jorge Vilda podria donar entrada a l'equip titular a 6 de les 7 jugadores que encara no han tingut minuts en aquesta convocatòria. Es tracta de Sandra Paños a la porteria, Ainhoa Vicente Moraza, Andrea Pereira i Mapi León a la defensa, Aitana Bonmatí al mig del camp i Esther González en punta. En l'últim partit d'aquesta fase classificatòria, Espanya va golejar per 10-0 el combinat de les Illes Feroe.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Això vol dir que encara tenim una bona estona per endavant. Són les 4 i 7 minuts, obrim aquí la segona hora del nostre programa. D'aquí un moment estarà amb nosaltres un autèntic crac, perdó, un autèntic crac, dic, això és l'aire condicionat, que ha rebut tot tipus de distincions, que realment és una referència a nivell internacional del món d'internet. De fet, l'any 2013 i 2014 va ser escollit com un dels 25 espanyols més influents a internet i recentment ha estat anomenat president de la Fundació Puntcat. Parlo de Genís Roca, avui el nostre protagonista d'aquí a un moment, el nostre Tot anirà bé de Ràdio Estel. Però després parlarem d'altres qüestions que són realment importants i de les quals, si vostès tenen alguna cosa a dir-nos, doncs només cal que marquin el telèfon d'aquest programa. És el 93-409-2771 o el 93-409-2772. En 30 minuts parlarem d'una realitat que tenim al damunt la taula i que és important, la dels botellots. Però també saludarem a Enrique de Madrid Dávila. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tony.
A partir de las 5, ¿cuál es el tema de hoy?
Hoy hablaremos de los fraudes que le hacen a la gente gran, a nuestros mayores, que existen toda una serie de personas que por su condición de vulnerabilidad, pues los hacen engañar, estafar, por ejemplo, se hacen pasar por los revisores o inspectores del gas y les piden dinero por la inspección, o por las personas que colocan las fuentes de agua, de todo esto. Algunos de ellos entablan una comunicación con ellos, se ofrecen después para cuidarlos y ayudarlos, de allí los acompañan después a comprar, de ahí los acompañan a la caixa, les sacan la tarjeta y poquito a poquito les van sacando dinero, y hemos tenido desgraciadamente una noticia esta semana. Ajá. De una pareja de personas mayores, los cuales antes estos bribones les habían robado 60.000 euros.
Ja ves, és impressionant, perquè amb tot el tema de la pandèmia, sobretot en l'època que hem hagut d'estar tancats a casa, ens diuen que molta gent gran s'ha aficionat, efectivament, a les noves tecnologies. Però, clar, això el que ha provocat és que molta gent que es dedicava a ensarronar pels carrers ara també s'han traslladat a la xarxa. I aquí s'ha d'anar en compte perquè realment ho fan molt bé. S'amaguen al darrere d'estratègies que són molt creïbles per tal d'aconseguir la nostra confiança i per tal els nostres diners. Enrique de Madrid, Dávila, hablamos en una hora, ¿de acuerdo?
Un gran placer.
Como siempre, les 4 i 10 minuts, senyores i senyors, fins a les 6 de la tarda. Estem en directe al Tot anirà bé. Sipping on straight glory. Geni Roca, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja s'ha acostumat vostè a la mascareta o no?
Sí, sí.
Sí?
No, l'any passat la vaig portar i no em vaig constipar. Llavors m'alegra la vida.
Això ens ha passat tots, no? Sí. Diuen que aquest any no hi ha hagut grip ni res per l'estil, no?
Hi ha gent que ho porta malament, jo no... Soc molt obedient, faig el que em diuen.
Jo crec que, ho deia abans, crec que no m'acostumaré mai a fer ràdio amb mascareta.
Ah, bueno, però que fer ràdio amb mascareta t'emmascara la veu.
Efectivament, no? Aquestes diuen que van força bé, però... Sí. En fi, és veritat que hem viscut una època en la que ha canviat tot. No és cert en què ens hem habituat a estar al davant de la pantalla de l'ordinador moltes hores, sí, a les videoconferències, al teletreball. Crec que posa cara de no estar massa d'acord.
No sé si ens hem acostumat. Hem hagut de fer-ho.
Ja, això és veritat.
Ara veurem si estem acostumats o no.
Què vol dir? Que hi ha un marxa enrere? O que farem,
sí,
marxa enrere?
Jo crec que, eren, per exemple, moltes empreses varen abraçar el teletreball i varen descobrir, ostres, que xulo això del teletreball, perquè no cal viatjar a Madrid, podem fer les reunions sense moure'ns, qui diu Madrid diu Bilbao o qualsevol altre lloc, però ara hi ha un cert retorn de... hi ha coses que funcionaven millor quan ens vèiem a l'oficina, hi ha coses que funcionaven millor quan podíem interactuar i tenir un silenci sense que passés res. I el resultat serà, si estàvem a 0 i hem anat a 90, jo crec que ara recularem a 60, que és molt passar de 0 a 60, però no serà el 90 on estàvem, no sé si m'he explicat.
Perfectament. Aquesta setmana em creuava amb la meva veïna, que sortia de casa, amb una pantalla d'ordinador enorme dins una bossa de l'IKEA, perquè deia que efectivament havia de tornar a la feina, que durant tot aquest temps els havien permès endur-se en l'ordinador a casa, i que a partir d'ara el futur s'escrivia amb la H de híbrid, és a dir,
exacte,
que farien la meitat del temps des de casa i l'altra meitat des de la feina. A mi no em sembla una mala opció, eh?
No, és una opció millor de l'opció en la que estàvem, i diferent, millor de l'opció d'origen, però diferent de la que havíem estat aquests últims temps. Per exemple, ara hi ha empreses que diuen als seus treballadors i treballadores bueno, s'ha acabat, ara heu de tornar a treballar a les oficines. Si abans veníeu a treballar de dilluns a divendres, ara heu de venir a treballar dilluns, dimarts i divendres. I molta gent que treballa que diu, no estic content, no estic conforme. I dius, ostres, però m'estàs dient que abans hi anaves 5 dies a la setmana a treballar i ara et diuen que ja has d'anar 3 i hi ha un cert rebuig. La gent ha descobert que poder li fotíem masses hores a aquests entorns laborals i aquestes coses, i que es pot conciliar de moltes altres maneres, i comencen a exigir un cert nivell de conciliació. Si em preguntes què ha passat, que ho ha canviat tot, jo et diria que la gent, ara hi ha més gent que sap que vol conciliar millor.
Però és curiós, perquè també hi ha qui assegura pràcticament el contrari. Vull dir que amb el fet d'estar a casa s'han esborrat les barreres horàries,
sí,
que està treballant tot el dia, i de fet hi ha diversos estudis, com vostè sap perfectament, mm-hmm, que demostren que la productivitat, segons com, és més alta amb la gent treballant a casa seva que no pas a l'oficina.
També hem après que no tothom té la sort de tenir casa seva preparada
també
per poder fer aquestes coses, perquè si estàs en un pis petit, en dues mainades, i tots dos treballeu d'aquesta manera, la casa no té tants racons perquè puguis estar tranquil, connectat i fent una videoconferència. Vull dir, si n'hi ha una a l'habitació fent això, l'altra està al mig del menjador, i al mig del menjador hi ha la mainada. I llavors, no tothom té la sort de viure en un espai personal on hi pot incorporar una activitat professional. No tot és tan fàcil.
Deixi'm dir-li de tota manera que això també ens ha servit per veure una cara més humana dels nostres socis de feina i de més, perquè era una cosa molt habitual estar enmig d'una reunió amb la mainada corrents pel darrere, o fins i tot que la persona en qüestió s'aixequés amb havent-se despistat i que portés els pantalons del pijama. Això m'ha passat a mi.
Això passava al principi i ens feia gràcia. Ara, ja ho considerem un error.
És cert.
Ara ja penses, aquest no controla, això no està bé. Al principi es feia gràcia, tots érem molt condescendents, i ara ja comencem a ser més exigents. Els nostres entorns laborals, els nostres companys de feina, els nostres responsables, els nostres jefes, al principi consentien, ara ja comencen a dir, escolta, això és una reunió sèria, que no torni a passar. No t'ho diuen, però se'ls nota, o t'ho diuen.
Deixa'm dir-li una cosa, i és veritat, jo soc un gran admirador de Geni Roca, dels seus articles, de les seves xerrades, de veritat. Hi ha una frase que li vaig sentir dir, que em va agradar molt, no? Va dir, vam haver d'aprendre a parar la televisió i ara hem d'aprendre a parar el mòbil.
Sí.
Se'ns ha menjat una mica tot això, no?
Se'ns ha menjat, però és que nosaltres som animals socials. El que ens fa humans és la nostra capacitat de ser socials, de coordinar-nos, estimem la comunicació, li volem dir cada dia a la gent que estimem que l'estimem, volem saber què passa, si la meva neboda ahir va començar a caminar, m'agrada que m'ho ensenyin i que m'enviïn la foto, i aquesta tecnologia augmenta la nostra capacitat d'estar connectats i d'estar relacionats. Dius, estàs tot el dia penjat al mòbil, és una manera de veure-ho, i no nego que és un problema. Però hi ha gent que no està penjada del mòbil, està penjada de parlar amb els seus amics, està penjada de parlar amb la seva família. No m'atreveixo a jutjar per igual a tothom que està penjat d'un mòbil.
Segur.
Hi ha gent que està desenvolupant encara més les seves... Posaré un altre exemple. Aquesta és una tecnologia que la societat ha adoptat. Quan una societat adopta una tecnologia, hi ha el risc de la corba d'aprenentatge d'aprendre a fer-la servir. Llavors, l'exemple. Els que varen descobrir el foc, et prometo que es varen cremar, segur. Val? Però la reacció no va ser, ui, això crema, deixem de fer-ho servir. Sinó que la reacció va ser, haurem d'aprendre a fer-ho servir, perquè evidentment té riscos, però em nego a viure sense foc, perquè sense foc fa fred, sense foc menges fred, sense foc tens un tipus de vida que ja no vols. Llavors, hi ha uns antepassats nostres que varen assumir el risc d'aprendre a viure amb foc, i nosaltres hem d'aprendre a viure amb aquesta tecnologia, però no vull estar sense.
I estem en ple aprenentatge,
sí, d'una
altra manera, no?
Hi ha algú que es crema cada dia.
Cada dia. Sí. Segurament perquè en molts casos també acabem convertint en important allò que sovint podríem definir com a intranscendent, no? Vull dir...
Sí, però això és històric, això ha passat sempre. Vull dir, gent que bada i que es distreu en tonteries, això ha passat sempre.
Però no de la mateixa manera.
Ah, ha passat sempre.
Està dinant. Avui mateix hi havia una discussió amb dos membres d'aquest programa en el que una es queixava de l'altra dient que està dinant amb ell i no para de mirar el mòbil. No és el mateix que estiguis dinant amb una persona i estigui mirant contínuament el mòbil que et despistis de tant en tant. No és el mateix.
Estic absolutament d'acord, absolutament solidari amb el teu company que deia...
La companya.
Fes-me cas, que el mòbil, no sé... Mireu, aquests dies Apple està anunciant el llançament del seu darrer model, iPhone 13. Si recordeu, el primer telèfon que podríem denominar aquest concepte de telèfon intel·ligent va ser el d'iPhone.
Sí, sí.
Quan va sortir l'iPhone, tots ens va explotar el cap, perquè abans dels iPhone, recordeu, hi havia els Nokia que servien per parlar per telèfon.
I els Ericsson.
O jugar amb la SERP.
Sí, és veritat.
Però eren telèfons de conversa. Alguns tenien una BlackBerry, que ja era la rapera, que llavors eren converses per telèfon i despatxar correus.
Els polítics portaven tots BlackBerry.
Tots BlackBerry. Però l'iPhone va ser el que va canviar el concepte, aquest terminal multitasca que ara tenim. iPhone 13. Sabeu què vol dir iPhone 13?
Què vol dir?
Que només fa 13 anys. I estem al 2021.
Que fort, és veritat, eh?
2021. Això vol dir que va començar el 2008. A mi que em diguis que la humanitat, en el seu conjunt, des dels teus companys de feina fins al taxista que m'ha portat fins aquí, fins a... Que si 4.000 milions de persones han necessitat 10 anys per acostumar-se a tenir una bèstia com aquesta a la butxaca, jo, perdona, ho trobo normal. és corba d'aprenentatge.
Com tot, no? Segons el punt de vista i vist d'aquesta manera, és molt difícil no estar d'acord. No, però, en canvi...
No li perdono, però vull dir que millori, que espavili, que aprenem-ne.
Que no pot ser això, d'estar dinant amb el mòbil al damunt la taula, no?
Si la persona davant és interessant, fes-li cas. Val?
I si no és interessant, també, t'aixeques i te'n vas.
No hi vagis a dinar, queda't a casa amb el mòbil. mòbil.
Però, en canvi, a mi el que em sorprèn, Genís, són els nens petits. O sigui, els nens que neixen, que sembla que ells sí que hagin nascut ja amb el xip incorporat, no?, de la tecnologia, i veus com es queden amb tots els detalls de manera immediata, com nens molt petits els hi vas ensenyar una fotografia i el primer que fan és estirar el dit per començar a baixar-les. Sí. És al·lucinant, això.
Sí, hi ha un detall que ara, si estàs d'acord, que a mi m'ha fascinat, que em diverteix molt, que és la paraula tecnologia. La paraula tecnologia només la fem servir per coses posteriors al nostre naixement.
No? És veritat.
Per exemple, jo quan veig una màquina d'escriure no penso, ui, quina tecnologia.
Clar.
Quan veig una màquina de fer fotos no penso, ui, quina tecnologia. Quan veig un aparato de ràdio no penso, ui, quina tecnologia. Penso una ràdio, una màquina d'escriure... Però quan me dius tecnologia, jo això no ho poso en el sac de la tecnologia. L'agricultura és una tecnologia, la ramaderia és una tecnologia, però tu no et refereixes a aquestes coses fent servir la paraula tecnologia. Tu la paraula tecnologia l'apliques només a coses posteriors al teu naixement. Això vol dir que un ordinador, com el portàtil que teniu ara aquí sobre la taula, per nosaltres és tecnologia, però els nostres fills mai dirien, mira, una tecnologia. Dirien, un ordinador, com tu deies, una màquina de fer fotos. Igual.
Clar.
Llavors, quan tu fas servir la paraula tecnologia per referir-te a algú, declares la teva edat. I si a més li dius noves tecnologies...
Ja és terrible.
Ja és terrible.
És boníssim, això. Sí.
Tecnologia és, m'ha agafat gran... Nova tecnologia és, no ho pillo.
Que fort. Escolta'm, com s'arriba a ser un referent? Que és una cosa que sempre he tingut ganes de preguntar-te per una raó. Perquè cada persona que m'ha parlat de Geni Roca m'ho ha fet amb una admiració i amb aquest punt de...
Ostres, no.
Geni Roca, de veritat.
Però no m'ho puc creure i no ho puc acceptar perquè no és constructiu. No
és tecnològic.
No em sento... identificat amb aquesta frase. Jo faig el que puc, com tothom, cada matí. Tinc la sort de que me sento tractat amb molt de respecte, això és veritat, però jo visc amb els meus dubtes i amb les meves incerteses, com tothom.
Mm-hmm. Perdó, vaig marxa enrere, eh? Faig una marxa enrere, perquè com veig que aquest tema no li agrada massa, me'n torno al davant, no?
És que
tinc aquí algunes frases...
Imagina't que te l'accepto.
No, perdó, eh? Però tinc aquí un parell de frases. La primera diu... Totes les revolucions tecnològiques han necessitat una lluita social per corregir-ne els excessos.
Sí.
I la nova tecnologia digital emet dades constantment. Qui està parlant de tecnologia, aquí?
No, perquè no podem negar-ho, que hi ha una tecnologia nova a l'habitació.
Mm-hmm.
És evident. I m'interessa, t'agraeixo que hagis repescat aquesta reflexió sobre que totes les tecnologies demanen una revolució social.
Mm-hmm.
De tecnologies n'hi ha hagut moltes. Però tecnologies que modifiquen el contracte social no n'hi ha hagut tantes. Què és una tecnologia que modifica el contracte social? Una tecnologia que modifica el contracte social és aquella que altera, per exemple, el sistema productiu. O, dit d'una altra manera, i perdoneu-me si em poso massa estiradet, modifica l'ordre del poder. No? Llavors, a la revolució industrial hi ha una tecnologia que és productiva, el vapor, l'electricitat, el motor d'explosió, aquestes coses, que crea un nou ordre en els sistemes productius. I apareixen les fàbriques, els processos industrials pels quals tu fabriques moltes coses. I això genera uns excedents que els has de col·locar en altres països. Llavors, tu abans, en un taller artesanal, feies 50 parells d'espardenyes, ara en una fàbrica fas 50.000 parells d'espardenyes i poder que venguem espardenyes per tot el món. I això organitza el poder, un poder econòmic, un poder de xarxes de distribució, bla, 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 bla. Ara tenim una tecnologia que és la digital, on sembla que el nou ordre es basa en la informació. Qui tingui la informació té el poder. Qui no tingui la informació no té el poder. Tu abans podies tenir les fàbriques, però no la informació i tenies prou poder. Ara hi ha una lluita per veure qui controla això, de qui són les dades, qui les pot fer servir. Quan apareix una tecnologia que modifica la relació amb el poder, hi ha una lluita amb el poder. Quan va aparèixer la revolució industrial, les regles de joc no eren clares. Jornada laboral de 8 hores o de 12 hores, o de 14. Si un dia estàs malalt, T'he de pagar una... Tens dret a la baixa de malaltia o t'espaviles i et quedes a casa? Et puc acomiadar de qualsevol manera, en qualsevol condició, o hi ha regles de joc? Tens dret a la jubilació o no tens dret a la jubilació? Treball infantil, sí o no? Drets de la dona laboral, sí o no? Ostres, res això estava escrit. Els propietaris de les fàbriques no eren uns dèspotes. Poder n'hi algun, però segur que hi havia bones persones que tenien una fàbrica, però senzillament no hi havia normativa per regular com ha de ser el treball. Ens hem tirat els últims 200 anys discutint les relacions laborals, gràcies a uns quants que varen començar una lluita, que va ser la lluita sindical. Ara tenim un mes de vacances, jornades de 40 hores a la setmana, o de 35, o el que hagi de ser, un salari mínim interprofessional, tot això al principi no hi era. Vam haver de barallar-nos. 200 anys després encara discutim si els de Glovo són treballadors o no treballadors. Vull dir que no és fàcil, això, no anem treballant. De la mateixa manera que ens hem tirat 200 anys discutint la nostra relació amb el treball, ara ens tirarem una temporada llarga, jo crec que 50, 60, 70 anys, discutint la nostra relació amb la informació. Què és discutir la relació amb el poder? I això només pot tirar endavant si tenim algú que lluiti en defensa dels drets de la ciutadania. Si ho deixem en mans del propietari de Facebook i del propietari de no sé què, què t'hi jugues que surt un sistema abusiu?
I ho estem fent bé, això?
No, però tot just comença. O sigui, a mitjans del segle XIX, ho estaven fent bé, la lluita dels drets laborals? Però no gaire, no? Vull dir, hi havia uns quants motivats que començaven a fer sindicats i que es començaven a queixar, però la majoria anava a treballar cada dia a la fàbrica sense queixar-se. Que a mi em sembla bé. A mi em sembla bé que la gent vagi a treballar a la fàbrica sense queixar-se. No cal que tothom sigui un revolucionari, un activista, no cal que tots siguem uns hiperventilats, motivats. Hi ha gent que no... Que no li agrada el conflicte, que no li agrada el risc, i em sembla bé, tenen tot el dret, tot el, només faltaria. Ara comencem a tenir gent que es queixa dels nostres drets al voltant de la informació, etc. I per cadascun que es queixa del que està passant a Facebook, n'hi ha 50 que es donen d'alta a Facebook. No passa res, estem tot just al principi. Per molt que hi hagi 50 persones que lliure i voluntàriament es donin d'alta cada dia a Facebook, que em sembla bé, no us critico gens, necessito que n'hi hagi algun que es queixi de com Facebook fa servir la nostra informació i comenci a exigir que hi hagi normes. Això serà llarg. Ara ens han venut una moto de que tot és molt ràpid i tot és molt vertiginós i que tot és molt accelerat, però recorda la dada que fèiem fa un moment, arrodonint. Fa 10 anys no havia telèfons mòbils. Si fa 10 anys no havia telèfons mòbils, a mi em sembla normal que encara no tinguem desplegades les lleis, les mesures de protecció i les normes de joc que una tecnologia tan bèstia com aquesta poden demanar. Estem al principi.
La pregunta és si som conseqüents amb algunes coses. M'estava plantejant si les coses, si les regles del joc van en aquesta línia, i clarament van en aquesta línia, som conseqüents, per exemple, en la manera en la que dissenyem els plans d'estudis dels més joves? Ho dic perquè a la nostra generació, segurament, bé, haurem d'anar fent en funció d'allò que vagi venint. Però ells sí que s'enfronten a un món basat, efectivament, en aquests preceptes, no?
Al final, si ho pensem bé, el que necessitem dels nostres joves per fer front a una cosa així és que, si tingués que triar... Jo soc de lletres, te'n s'ha de reconèixer, eh?
Jo també.
Si hagués estudiat una enginyeria, potser et contestaria diferent. Però crec que molts enginyers estaran d'acord. El que necessitem, sobretot, és una ciutadania amb esperit crític, amb prou sentit comú com per poder jutjar el que està bé i el que està malament. Està bé tenir coneixements tècnics que permeten desenvolupar una eina, però si, per exemple, un programador informàtic, a més de saber programar codi informàtic, necessita tenir criteri ètic de si el que està fent és bo o dolent. I perquè una persona pugui tenir el criteri de què és bo i què és dolent, necessito que no només hagi après a programar codi, sinó que, a més, tingui una miqueta d'humanitat, no? Llavors, a la formació de base, si em parles de plans educatius, jo crec que ara n'estem més que mai esperit crític. Tota la vida ha passat que quan reps una informació hauries de dubtar de qui te l'ha donada i si és una informació interessada o no, i si és prou objectiu el que t'estan explicant. Tota la vida ha sigut així. I ara també. Llavors, a vegades diuen, internet desinforma. Bueno, serà que no han desinformat els diaris durant 200 anys?
Sí, però ho fa d'una altra manera. A mi, per exemple, Twitter és una cosa que a vegades m'ho vaig mirant i hi ha una barreja de conceptes allà entre el titular del País o el de l'Ara, l'opinió de no sé qui que va en una línia, la de l'altra que va en una altra, i acabes fent un poti-poti d'idees que a vegades pot ser difícil triar què és informació, què és opinió... No?
Sí, per mi Twitter és la meva millor font d'informació. La més immediata, però les he sabut fer servir. Al final, a Twitter te surt la gent a qui tu segueixes. A qui segueixes?
No, a Twitter surt la gent que tu segueixes i la gent a la que li dones... Els altres li donen like, que també t'acaben sortint. Amb
sí,
la qual cosa
els altres
allà...
li donen like, o és que tu segueixes. Ja. Vull dir, però... Per exemple, jo a Twitter crec que segueixo poca gent.
No? Jo segueixo molt poca gent, eh? Però sí
jo
que...
segueixo poca gent i a la que n'hi ha un que m'introdueix soroll, el trec. No. Però vaja, no discutiré que tenim accés a informació descontrolada. Però...
El meu comentari anava justament a la línia del que deia, eh? De que aquesta necessitat, segurament, de saber triar entre les fonts a les quals uns informa, no? En definitiva.
Sí. Insisteixo que em sembla que això ha passat sempre. Jo vaig estudiar història i quan volia analitzar un període històric el primer que tenia que fer era triar les fonts amb les quals construiria la meva opinió sobre aquell període històric. Per exemple, nosaltres aquí parlem de la Reconquesta. Uh-huh. La Reconquesta és aquell moment en què els valerosos cristians varen reconquerir l'Alhambra i la Granada i tot allò. Nosaltres en diem la Reconquesta. La versió del món àrab no és exactament aquesta. Llavors, des de quin punt de vista estàs llegint tu aquells fenòmens? Quan tu analitzes un moment històric, sempre es pot analitzar des de diferents punts de vista. Hi ha gent que n'és conscient i busca els altres punts de vista, hi ha gent que no és conscient i mama la versió del seu context cultural. Exactament igual que ens passa ara. Amb un risc, si tu vols, augmentat, però és un risc clàssic. Però precisament per això, que estem en aquest moment d'evolució... Jo m'ho perdono, que estiguem visquent això, perquè si tot just fa 10 anys que tenim telèfons mòbils... Mira, la primera vegada que un particular a la ciutat de Barcelona va poder contractar accés a internet des de casa seva... Mm-hmm. Quan diries que... Échale.
Uf, que 20 anys més.
Octubre del 94.
Puf.
La primera persona que es va connectar a internet des de casa seva, no des d'una
universitat...
Octubre
del 94, sempre 4 dies, en realitat.
Octubre del 94, això el primer. Que aquest era un motivat que es va comprar un mòdem protocol Hayes 2400 baudis, ho va enxufar al port comú, va tocar el config 6 i l'autoexcept bat. La meitat de l'audiència ara no sap de què estem parlant. Val? Llavors, d'aquí que això es popularitzés i la majoria es connectés amb normalitat a internet... Imagina que sigui vertiginós i que passessin només 4 o 5 anys. Ja estàs al 98-99. Dit d'una altra manera, la majoria de la gent que ens escolta, però quan dic la majoria vull dir un 90% llarg, es va connectar per primera vegada a internet al segle XXI.
Caram. És fort.
I si no va ser al segle XXI, va ser el 1999, però no en vingueu en decimals.
Déu-n'hi-do.
Nosaltres ens comencem a connectar a internet tothom al segle XXI. 10 anys després, ens posen sobre la taula un aparato que es diu telèfon mòbil. I ara estem al 2020. M'ho perdono que estiguem encara aprenent, dubtant, ensopegant-nos, entrebancant-nos, barallant-nos i buscant les maneres. És que això serà llarg. Yeah. Vivim amb una sensació d'immediatesa i de velocitat que no combrego.
4:33 minuts. No puc acabar l'entrevista sense preguntar-li per la seva presidència a la Fundació Puntcat. Quins són els seus objectius? On ho vol portar?
La Fundació Puntcat és una organització que va néixer ara fa 16 anys i que té el privilegi de gestionar el domini Puntcat. Mm-hmm. El domini Puntcat va ser el primer domini dels dominis de tot el món que es va assignar a un àmbit cultural. Tots coneixeu el .com, comercial. Tots coneixeu el .edu, educatiu. Tots coneixeu el .mil, militar. El .cat és el primer domini que es va assignar a un àmbit cultural. I la Fundació .cat és la que gestiona aquest, qui pot i qui no pot tenir una web.cat. Això està molt bé, però 16 anys després la gent no té webs. La gent té Twitter, té Facebook, clar, i té Twitch i té altres coses. Per tant, la nostra feina és posar-nos al dia i continuar servint el desplegament de la societat digital en els territoris de parla catalana. Hi ha molta feina a fer. Hauríem d'estar molt més presents amb la lluita per l'idioma, per la defensa del català a internet, amb això de la pandèmia hem descobert que hi ha mainada que no podia seguir les classes a l'escola perquè tenien un problema d'escletxa digital. Ens pensàvem que això de l'escletxa digital ja estava i resulta que no. I el nostre objectiu és que la Fundació.cat revisi els seus objectius fundacionals i estigui més present amb el desplegament de la societat digital.
Geni Roca, estic molt content que hagi estat avui amb nosaltres. Mi programa número 7 del Tot anirà bé. Crec que la gestió la vam fer el primer dia, perquè teníem moltes ganes que vingués al nostre programa.
A la vostra disposició incondicional sempre que vulgueu.
Ha estat un plaer, de veritat, Geni. Gràcies. 4:35. Ara fem una pausa i quan tornem posarem al damunt la taula un altre d'aquells temes que no sé si és la desmemòria històrica, efectivament, potser sí, oi, que no recordem el que fèiem quan teníem aquella edat, no? El botellot, aquests dies està al damunt la taula, ara en parlarem de seguida amb joves sobre aquesta qüestió. De seguida aquí a Ràdio Estel. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Que cada vegada el ritme del dia a dia ens obliga a organitzar més el nostre temps és una cosa que tots sabem. I és per això que des d'Aigües de Barcelona volen ajudar-nos amb el que a ells pertoca.
L'aigua i tu.
I és que gràcies a les noves tecnologies de la comunicació, avui en dia ens podem permetre el luxe de fer-ho gairebé tot des de casa. I en aquest sentit, i referent a la informació i a la gestió del rebeig amb l'aigua, l'oficina en xarxa d'Agbar us ofereix totes les facilitats perquè hi tramiteu allò que us calgui. Aquesta oficina en xarxa és un portal telemàtic que permet als clients fer les gestions més habituals del seu contracte. Es poden consultar les factures i rebre un avís amb informació del consum i l'import de cada nova factura, així com configurar els avisos en qualsevol moment per tal d'ajustar-los a les vostres necessitats. També t'informen puntualment de qualsevol afectació en el servei o d'altres anomalies que es detectin en el vostre subministrament, com excessos de consum respecte a l'habitual. A més, podreu controlar mitjançant gràfics l'evolució del vostre consum, modificar les dades de pagament o de correspondència o consultar l'estat de les sol·licituds en curs. Així que ja ho sabeu, si encara no hi esteu donats d'alta, ara és un bon moment per registrar-vos a l'oficina en xarxa d'Agbar i gaudir de tots els serveis que us ofereixen. Visiteu el web www.aigüesdebarcelona.cat on hi trobareu tota la informació que us calgui.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propolvit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Ambos son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide Propolvit Defense y Bit C1000 Liposomada de Marnis en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
A Ràdio Estel, tot anirà bé.
Dos minuts, arribem a les 5 en punt de la tarda, seguim en directe, això és Ràdio Estel, ja sabeu, fins a les 6 de la tarda, amb moltes històries al damunt la taula, molt interessants. Després de les 6 parlem de ciberdelinqüència, perquè sobretot ciberdelinqüència aplicada a la gent gran, no? Que s'han disparat el nombre de casos, com ens explicava el nostre referent en l'àmbit de la seguretat, l'Enrique de Madrid d'Àvila, que més tard ens acompanyarà. Però qui ens acompanya ara, la saludo ja i ara de seguida anirem al temps, és la Cristina León. Hola, Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, per invitar-me.
T'agraden els botellots, a tu?
Una miqueta.
T'agraden el botellot, eh? Està molt bé. Isabel Sanz. Bona tarda, Isabel.
Bona tarda, Toni.
L'Isabel Sanz té 25 anys, mm-hmm. ha estudiat Ciències Polítiques, treballes, mm-hmm. i t'agraden els botellots?
Bueno, todo el mundo ha salido, lo que pasa que yo ya eso no lo practico.
Eso ya no lo practicas como si fueras mayorcísima, ¿no?
Bueno, una se hace mayor.
25 años, no puedes decirme esto, ¿no?
Cuando empiezas a madrugar ya cambia la historia.
Ah, pero eso no significa que te hayas hecho mayor, significa que madrugas, que es distinto, ¿eh? Anem a veure un moment, ¿us sembla? Ho dic perquè tenim aquella cosa amb el temps de si plourà, no plourà, i ens està escoltant el Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. La nuvolositat es mantindrà variable al llarg de les properes hores, però les temperatures a poc es van recuperant tot i que a primeres hores del matí ha fet força fresca. La previsió per aquesta tarda ens anuncia nuvolositat variable a tot Catalunya, molt més abundant cap a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on encara hi haurà ruixats i també alguna tronada. Temperatures màximes avui de 19 a 24 graus i la previsió per demà ens anuncia un matí encara més fred. Les temperatures baixaran una mica més, però en canvi de dia pujaran un pèl les màximes, més que res perquè demà farà més sol. Tindrem també alguns núvols, però en principi sense precipitacions. Si n'hi ha alguna, serà només cap a les comarques del Pirineu. La tramuntana i el mestral encara bufaran els dos extrems de la costa, però amb tendència a anar desapareixent.
Hem sentit bé. Demà encara farà més fred. Al matí. Després sembla que hi haurà sol i la cosa s'animarà. I després arribarà la nit. I això significarà que hi haurà gent que agafarà amb els amics, agafarà unes quantes begudes, s'anirà al lloc X per compartir doncs, una nit amb aquestes persones. I aquest gest, que inicialment és un gest innocent, en els darrers dies, diguem que ha arribat fins al primer punt de l'actualitat com a conseqüència d'aquestes grans concentracions de joves que s'han produït en diferents indrets, no? No sé si en algun dels indrets dels que s'ha parlat ha estat la Cristina, que confessava efectivament que a ella sí li agraden els botellots. Sí. Has format part d'alguns dels que últimament han sortit a la llum, o no?
Últimament, els que han sortit així com a més auge, tipus lo de Sabadell o també lo de la UAP de Bellaterra, personalment no he estat. Òbviament ho he vist i he pensat que és una bogeria en general, però òbviament que per mi un botellón no és el significat d'allò, saps? Botellón per mi no et defineix el que ha passat últimament, perquè per mi un botellón és un espai de socialització que normalment ara tenim els joves, perquè per culpa del Covid i la pandèmia totes les restriccions d'oci nocturn estan tancats i crec que l'espai en el que jo estic, dels botellons, amb col·legues, amb un ambient, sí, una miqueta més animat, és un espai on jo necessito sentir-me lliure, perquè som joves, necessitem socialitzar-nos, necessitem sortir, passar-nos-ho bé, i és un, ara mateix un dels únics espais d'oci que podem tenir com a joves.
O sigui, per tant, creus que amb la reapertura de l'oci nocturn, ara en parlàvem, no?, que de la nit de dijous, de dimecres a dijous, podran obrir les discoteques i els bars, la part a l'aire lliure, i diuen que a partir del dia 15 del mes vinent, amb el passaport Covid, es podrà entrar també a l'interior de les discoteques. Creus que això d'alguna manera farà minvar la presència de joves?
Sí. Jo crec que, òbviament, els botellons sempre han existit. Òbviament que ara poder s'ha agreujat més, ha augmentat més el consum d'alcohol al carrer, però la solució és l'oci nocturn, que es tornen a reobrir, que si hi ha d'haver-hi passaports de Covid, que hi siguin, però és necessari com a jove, però és que també no com solament com a jove, però és que hi ha gent gran que també anar a fer una copa a les 12:30, acabem de sortir de sopar, com poden tancar els bars a les 12:30? Si acabem de començar, no? Diguéssim, o sigui, acabem de sopar, tal, la copeta després de sopar, pues, si ets una persona pues, que t'agrada estar amb els teus col·legues, que fa un any que no els veus, en plena pandèmia, tots tancats, doncs tu tens ganes d'allargar la nit. No estic dient que hi hagi vandalisme ni incivisme.
Que no, que és normal, que això, la sort que tenim molts és que no ens hem hagut de veure una pandèmia.
Això mateix,
amb
clar.
Amb la qual cosa no hem tingut aquest problema que se'ns posi en tela de judici per voler anar a fer una copa. Aquest no és el tema. Faltaria més que els joves vulguin estar tota la nit de festa. I tant, la història no és aquesta. La història és, sí, aquestes concentracions. I sobretot el que després veiem que signifiquen, doncs són el correcte o no. Isabel, com ho veus tu, aquest tema?
Jo, en part, estoy de acuerdo con lo que comenta Cristina, porque es cierto que no es el tema del botellón, sino de, bueno, es que el ocio nocturno está cerrado. Pero también quiero dar la puntilla porque los botellones existen antes de la pandemia y es cierto que el botellón no es una actividad que se hace a partir de los 18. El botellón se hace antes de los 18 porque, bueno, yo no me voy a esconder. Todos nos hemos tomado una copa antes de los 18 y no ha sido en el bar o no ha sido en la discoteca porque no podíamos entrar ni en los bares ni en la discoteca. Entonces, también hay que plantearlo, ¿no?, desde, bueno, pues la salud pública y desde lo que quiere ser la sociedad y cómo va a evolucionar, pues, los jóvenes, que veo ahí unos niños, lo que van a ser de mayor. Al final, el alcohol también, bueno, pues puede derivar en problemas de adicción mucho más graves, ¿no? Pues las drogas o el tabaquismo u otros tipos de adicción.
¿Vols dir alguna cosa?
Sí, que jo crec que, òbviament, que sí que en un abús del producte, de l'alcohol, òbviament pot generar alguna malaltia o alguna cosa, però jo crec que si hi ha un autocontrol, com a jove que ja he passat els 18 anys, ja en tinc 24, si hi ha aquest estudi preventiu de, mira, hi ha aquestes conseqüències, que per això crec que també es fan moltes campanyes a les escoles, per als joves, per conscienciar sobre el que és el consum d'alcohol i de drogues, crec que trobant aquest control i aquesta prevenció no ha de per què passar, no? O sigui, no sé si hi ha un tant per cent molt elevat d'alcoholisme en menors, no ho sé, perquè no ho sé, però crec que tampoc crec que sigui una cosa que diguis, vale, pues, tens 16 anys, no pots veure tant X temps, no?
Sí. Pots comentar alguna cosa?
Si me dejas
puntualizar,
es cierto, pero también es verdad que con la pandemia se está, por ejemplo, hablando de la salud mental y el salir a la calle y tener esa cierta libertad, que tampoco la tenemos, porque es cierto, el ocio nocturno está cerrado y hay muchas actividades también, que no es ir a beber alcohol, que tampoco podemos realizar. Eso también puede afectar. Y hay un estudio, si me dejas rápido, en el 2018 la Diputación de Barcelona hizo un estudio con chavales de cuarto de la ESO y la media daba que el 11% de los estudiantes ya hacían botellón de entre 14 y 17 años. Si se asemeja, la actividad también, la media del 11% también era como ir al centro comercial o quedar con amigos. Entonces, es algo que, insisto, estoy de acuerdo con ciertas cosas que tú comentas, pero que tampoco podemos rehuir porque el problema está ahí, igual que las casas de juego o igual que las drogas, ¿no?
Sí.
Digues.
Perdona. Sí, que és veritat que els últims anys l'alcohol s'està començant a normalitzar com a eina social entre els joves. Estic totalment d'acord. Molts ambients són ens reunim i bevem alcohol, no?
Però en els últims anys, no.
Però
si crec això ha passat sempre.
Sí.
Pues
claro, ha passat sempre, però si ara, además, le añades que tenemos redes sociales, que la gente está enganchada a internet, a los videojuegos, o sea, además, todo lo bueno que puede conllevar el siglo XXI, también hay cosas malas.
Claro.
Y entonces, es cierto, alcohólicos va a haber siempre. Adictos al juego habrá siempre. Pero, bueno, ¿por qué no hacer las cosas mejor, no?
No, absolutamente, absolutamente. Al que hoy día es que mi matiz iba porque efectivamente, no sé, yo cuando tenía 16 años, yo soy de Premia de Dalt, y teníamos el grupo de amigos que nos íbamos a salvar el sábado por la noche, y ahí más de uno tenía un consumo de alcohol importante, claro, es decir, que no es que la juventud de hoy, que es una expresión que yo odio profundamente, sea peor que la de antes, en absoluto, yo creo que sois bastante mejores por muchas razones. También es cierto que lo tenéis mucho más difícil, entre otros temas, ¿eh? I també el que és cert és que, efectivament, probablement aquesta inconsciència que, efectivament, ens ha passat a tots quan tenim una determinada edat provoca imatges que sí que crida l'atenció. Doncs, veient tota la situació de la pandèmia que tenim al damunt la taula, la quantitat de joves sense mascareta és una cosa que esgarrifa, no?
Clar, sí, sí, total. Jo penso, amb això que estàs comentant, que jo crec que no s'ha de donar tanta importància en que són joves i estan bevent alcohol, sinó buscar poder una altra alternativa, en plan, si soc jove, continuaré bevent, una altra alternativa d'espais públics per ells, perquè no es tirin tot el dia fent botellón, i una altra cosa és donar importància a la salut mental. M'està molt bé, perquè molts llocs diuen els joves ho estan passant malament, ho estan passant fatal, els nens que acaben de complir 18 anys no poden fer la seva festassa de la vida, no poden, perquè hi ha pandèmia, perquè hi ha restriccions. Per què no estem compte més la salut mental dels joves i busquem espais i alternatives perquè ells mateixos també puguin com evolucionar i no tenir en compte doncs, tot com aixecar-los, no? En plan, tot el dia aixecant-los que s'estan alcoholitzant al carrer fent botellons.
En deixeu que introdueixi un testimoni, jo crec que us agradarà, perquè és el d'un senyor que en sap molt. I un senyor que molestarem de tant en tant aquí al programa perquè som molt fans i ens agrada molt sempre escoltar-lo. Jaume Funes, bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda, Toni. Gràcies per la d'un senyor important. Més aviat un senyor gran que ha de parlar de les coses de joves, però bueno.
Bé, però que em parla de les coses de joves perquè porta tota la vida estudiant les coses de joves. Jaume Funes és psicòleg, és educador, és periodista. Com veus tot això, Jaume? Tota aquesta polèmica que de sobte s'ha situat al damunt la taula amb el tema dels botellots i els joves?
A vegades una mica amb desesperació, perquè, clar, jo només que agafi jo tots els articles que he escrit en 20 anys sobre el botelló em faria una enciclopèdia. I parla un personatge que em va tocar parlar de la ruta del bacalao, vull dir, en què hem estat tant de temps donant-li voltes moltes vegades, com deien a les joves aquestes que sentia, a veure, parlem dels espais de relació, de com és la diversió, com és l'oci. Fa anys, per exemple, es va inventar una cosa com era abierto hasta el amanecer, que va ser un invent per dir, bueno, en lloc de sortir i veure, hi ha altres coses a fer, però altres coses que no sigui macramé. Mm-hmm. Llavors, es va pensar, bueno, com podem influir en l'oci des de les administracions, des dels propis consells de la joventut. Llavors, sempre estem a l'assignatura pendent de que només saltem quan ens molesta, quan la lien, quan la bronca. Sempre hem tingut bronques, jo que sí, recordo, per exemple, la zona hermètica de Sabadell, la moguda aquella, en què hi ha hagut fins i tot va haver morts. Quan hi ha confrontacions, sempre és una assignatura en la que no volen entrar en sèrio, ho deixem simplement en mans del negoci, i clar, com deien elles, la majoria surt per estar just, per passar-s'ho bé, i a vegades es veu. El problema és quan veure és l'única diversió. Clar, si a més col·loquem la pandèmia, és a dir, col·loquem el tancament, clar, i col·loquem una cosa que és acceptable, que jo no criticaré a l'administració mai, perquè jo crec que s'han inventat sobre la marxa les mesures que podien i han fet el que, mira, més o més els ha semblat que es podia fer. Però moltes vegades, des de la lectura només d'ordre públic o des de la lectura només sanitària, ens oblidem que tancar o no tancar també s'afecta als sentiments, a les vivències, als petons, a les majories d'edat, a la necessitat de trobar la felicitat, a la pobresa, al risc, i a tantes coses darrere que, clar, quan traiem la norma de sortir o no sortir, o traiem la norma de si es pot anar o no a la discoteca, tot salta pels aires. Home, si aprenguessin una mica la complexitat, potser ens ajudaria, no ho sé. Disculpa la longitud de la reflexió.
No, jo estic absolutament d'acord, perquè a més el testimoni, crec, del Jaume Funes uneix perfectament el que esteu dient les dues. No sé si us heu adonat, no?, que efectivament han d'haver-hi altres alternatives, però que sovint el que ens està passant també és que els de la nostra generació, Jaume, no hem tingut ocasió de viure el que els hi ha tocat viure a aquesta gent en el moment en el que les hormones estan més alterades, en el que la gent té més ganes de sortir, en el que un es fa o se sent gran.
Però tu ets d'aquella generació que, per exemple, van tenir un gran problema, que s'anava a les macro discoteques, no? cap a València, cap a Lleida, cap a Mataró, cap a Badalona, i era un problema, perquè, clar, discoteques amb 4.000, 5.000 persones, sí, bueno, sí. Una altra història d'oci, entonces van tenir que dir, bueno, i ara on col·loquem l'oci? Els dies de Gràcia, què va passar amb els dies de Gràcia de fa 15 anys, no? Al final enviem la diversió al polígon industrial, i allà al polígon industrial no entra ni la poli, al final tenim un lío de confrontació i violència. Pensem en sèrio, què vol dir ser adolescent, ser jove a més, en aquest moment el camp de pandèmia no només ha introduït aquestes variades de limitació, aquesta impossibilitat de relacionar-se, ha introduït una variada que no podem oblidar, que és que a la visió del futur en negre que tenien molts dels joves, a sobre li ha posat més negre.
Clar.
Tenim més components de negre. Entonces, com viu un el dia a dia? Doncs pensem en sèrio, és a dir, el que fa moltes vegades és justificable, però és que la pròpia marxa és la pròpia diversió.
Clar, clar.
El propi estar, això és la manera de divertir-se.
Em preguntava, Jaume, fins a quin punt els mitjans de comunicació som responsables, en bona part també, del que s'està dient ara al damunt la taula, perquè, efectivament, i això són coses terribles que han passat, en alguns casos, coses terribles, per exemple, a la UAB, que va haver-hi un comportament homòfob, i també va haver-hi una agressió, crec recordar, contra una noia. Però estem parlant de 25.000 persones, i estem parlant de que aquests comportaments els va tenir un grup de gent terribles, horrorosos, gens disculpables, però que en absolut representen la normalitat de la gent que estava allà, no?
Que, bueno, és que és com si diem, bueno, el Barça és un club mafiós. Home, deu haver algun mafiós, però la majoria dels sinxers són gent que va divertir-se i que va dels col·legs, van allà. Per tant, això dels mitjans de comunicació, com saps, és una discussió, una cantalera, una cantinela allò eterna, perquè, clar, la lectura natural d'un titular de l'autònoma, que en gran mesura no hi anirà, no sé exactament els detalls, però el titular és 5.000 o 6.000 adolescents convocats allà, o joves, per suposada festa, com que no tenen altra cosa que fer, es dediquen a liar-la.
Yeah.
Una part d'aquests, pues es dediquen a ser violents, o es dediquen a saltar l'altre, com a tot és, una part, però la lectura és, i què dimonis fan 6.000 joves? Una de les primeres coses que he tingut que sentir era, però no eren universitaris. I això què vol dir? Que són quinquis al barri?
Sí, sí. Jaume, has de venir un dia d'aquests al programa, val? I en parlem amb calma.
Avui és que no podia, la veritat, i fet dues
confessions. No, t'ho perdono una vegada, però dues no, eh? Una abraçada gran, cuida't molt, gràcies. Bona tarda. És cert que els que la lien molt. Això és veritat. I han portat fins i tot el sindicat de policies FEPOL a fer una roda de premsa en la que es queixaven, efectivament, de la situació que tenien. Toni Castejón, bona tarda, Toni.
Hola, bona tarda, què tal?
El Toni Castejón és portaveu d'aquest sindicat de policies. Déu-n'hi-do, no?, amb les que us heu d'enfrontar de tant en tant, no?
Bueno, la veritat és que això ja comença a ser quasi un costum, lamentablement. És a dir, no hi ha cap de setmana que no tinguem botellots i que sobretot la resposta d'una part d'aquests doncs sigui de violència absoluta contra la policia, com s'ha pogut veure en diferents imatges d'aquest cap de setmana i d'altres caps de setmana anteriors.
Déu-n'hi-do. I què és el que demaneu?
Bueno, sobretot el que volem denunciar és que això està fora de control. És a dir, el tema del botellot, doncs, amb les mesures que hi ha, no té solució. És a dir, és un tema que ja es feia abans, el botellot, però que ara mateix la gent ho ha agafat ja com una manera econòmica i saben que si es troben en multitud l'actuació policial és inútil. I això ja és així, i a partir d'aquí doncs veiem que acostuma a acabar de mala manera. Yeah. Llavors, sobretot el que demanem és, per la pròpia seguretat dels companys, solucions a base de més efectius si cal, i sobretot que es prenguin mesures una vegada.
Lògicament. El dijous en parlarem amb més calma dins la nostra tertúlia de serveis, però ja que parlem del tema botellots, enteníem que havia d'estar absolutament el testimoni del Toni Castejón. Toni, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Molt amable, bona tarda. Ens queden 3 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Isabel, no vull que marxis amb la sensació de que hi ha hagut alguna cosa que volies dir i que no has pogut dir. No sé què t'està semblant tot el que s'està dient.
Rápido, para que ella también tenga tiempo. A los jóvenes se nos ha criminalizado también durante la pandemia, cosa que no es cierto, porque en su mayoría, como todo, no se puede generalizar y casi todos o la mayoría nos hemos comportado, y simplemente buscar alternativas para que todo el mundo pueda hacer un ocio sano, donde todos seamos corresponsables de la sociedad en la que vivimos y que podamos vivir lo mejor posible y no que no pase esto.
Claro. Cristina, digas.
Jo, bueno, per tancar, penso que a la prohibició dels, dels botellons ha sortit...
Tenim un temps, eh? En tenim dos minuts i mig, que és molt de temps. O sigui, us veig molt allò com si tinguéssim 15 segons. No, cal, endavant.
No, per mi la prohibició dels botellons ha sigut... És com una privatització de l'espai públic, no? O sigui, ha generat que els espais públics sigui una privatització, perquè sí que pots estar a una terrassa d'un bar prenent alguna cosa en un espai públic, sí que hi ha un consens entre l'espai públic i el privat del bar, però no pots estar a un banc bevent la teva cervesa amb el teu col·lega perquè estàs en un espai públic.
Deixa'm dir-te que això no acostuma a ser un problema. O sigui, el que és un problema és si hi ha 5 tios al mig, o ties al mig d'una plaça a les 3 de la matinada cridant.
Òbviament, sí, sí.
I quan parlem dels efectes del botelló, no parlem d'un noi i una noia asseguts en una plaça prenent-se una cervesa. Si hi ha algú que va dir els ha posat una multa, doncs per mi és exagerat. Però el problema del botellot és això, altre.
Sí, bé, s'ha trobat de tot, però sí que tens raó. Que llavors sí que hi ha espais... Òbviament que s'ha de respectar la convivència dels veïns, la convivència de l'espai públic, cuidar-lo, i sobretot sí que, per exemple, si tu vas a una platja, allà no estàs molestant els veïns. El que s'ha de fer és respectar el lloc que estàs i tindre cura. I amb això jo crec que els botellons són una manera ara mateix, doncs, si no hi ha alternatives, és el que hi haurà.
T'has quedat amb ganes de dir alguna cosa? Ho dic perquè com anaves allò...
No, ya ha ido como muy rápido y...
No, uy, que me dé tiempo, que me dé tiempo y dejar tiempo, ¿no? Que ha sido muy generosa.
No, es simplemente esto. Bueno. Que convivencia cívica y plantear opciones por si, ojalá, y Dios no lo quiera, vuelve a haber una situación de estas... Que no pase esto.
Porque que no pase, sí, sí.
Que no olvidemos porque los botellones no están permitidos, básicamente.
Cristina León, Isabel Sanz, ha estat un plaer tenir-vos avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti.
Fem una pausa, és que arribem a les 5, i això significa que ens aturem un moment, que arriben les notícies, cop d'ull el més destacat amb els serveis informatius de Ràdio Estel, i després l'Enrique de Madrid d'Àvila, expert en seguretat, detectiu privat, professor universitari, en fi, el nostre següent protagonista en aquest Tot anirà bé. Són les 5.